Radio Astel. Escoltant, sentiràs.
Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
I a aquesta hora a la caravana podem dir allò de Maria Voronkova. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda.
Què tal? Com estàs?
Doncs amb ganes i contenta d'estar aquí.
Ha vingut la Rasqui, eh?
Ah, sí? Et creus?
No?
No, jo esperava. Mira, tardor, ja m'he passat mig matí suant.
Sí?
Mira'm si vaig amb botes d'aigua, vaig abrigada.
He sortit un momentet i m'ha agafat... No, clar, jo anava així, eh?
No, jo sóc infeliç.
Mangas de camisa, que em diuen.
Jo realment creia que era tardor. Mentira. Res? Tengo un xal en el bolso.
Ai.
Estic trista. Un xal en el bolso. No en mi cuello, en el bolso. En fi.
Quan... Quanta gent sentirem dir això avui?
Sí.
Hi ha un xal en el bolso.
És que toma.
Bueno, escolta'm, Joan, de què ens parles avui?
Doncs farem un petit viatge al passat.
Val.
No sé si et ve de gust, perquè vinc aquí a hablar-te d'òpera barroca, d'un compositor barroco que és bastant, bastant top. Vale?
A més, vas de començar.
Sí.
Quan escoltem òpera barroca, la paraula, òpera barroca o música barroca, normalment, clar, ara faré allò tampoc radiofònic, que és posar-te una cara. Normalment fem allò de...
Uf, quina mandra.
Que penyafa.
Correcte, esteu equivocats.
Sí, eh?
No, i ara em direu, no, Händel...
Vinga, dir-vos que esteu equivocats.
És que esteu completament equivocats i ara em direu, no, Händel, tio, meu conyazo, el barroco, a qui li gusta el 16 i el 17, I quan comenceu a sentir la música direu, really? Esto barroco? ¿Cómo?
Allò que ens fas sempre, eh?
Sí. Vale. I a més, avui només tocaré la figa amb un tema. Però estic seguríssima que el 90% del que soni avui direu... Ah, coño, ¿esto es Händel barroco? Ok, estaba
Míralo
yo...
Míralo el Händel.
Sí.
Pues va, som-hi.
Va, som-hi. Mira, aquest senyor va néixer a Alemanya, va estudiar a Itàlia i es va nacionalitzar a Gran Bretanya, ¿vale? És una d'aquestes persones que va pol·lulant pel món. Hombre del mundo. Bien. Va ser considerat el primer en fer música a gust del consumidor.
Ep.
¿Vale? Són els 40 principals del barroco. És així.
Els 40 principals del barroco.
Sí, així, sí. També m'agrada molt perquè va tenir una vida personal, vamos, una quantitat de drames que és el... Sálvame.
Això, tu t'agrada.
Sí, el Sálvame del 17 sempre me gusta a mi, ja lo sabes, ja lo sabes. I fixa't com seria d'important aquest home que el grandíssim Beethoven, nuestro gran Beethoven, va dir d'ell que era el compositor, el mestre de tots nosaltres, el compositor més gran que mai hagi existit.
Poca broma, eh?
¿Cómo te queda?
Poca broma.
Muerta, te quedas muerta.
Que això t'ho digui un Beethoven.
I sí, a part de dir-li Beethoven que era lo más, de lo más, dato curioso. Sí, Händel tiene... Un cràter en Marte con su nombre. En Mercurio, perdón.
Sí?
Sí. Sí, coses que no sabíem. No, Aprende con María. Vinga, va, posa-li la música.
És d'aquelles peces que em sap greu tallar.
Ah, ja ho sé, ja no, clar, si per tu fora l'escoltaríem sencera.
Tota.
Però què, et sona o no et sona?
Home, pell de gallina.
Ah, amigo, barroc, no, un sentimiento aquí.
Ara.
Bueno, va, som-hi, va.
No, perquè barroc normalment ho tenim relacionat amb lo recargolat.
Perquè ho és. No, és veritat que ho és. És recargolat. Però el fet de ser recargolat no vol dir que no connecti amb nosaltres, eh? Alerta.
Bona, aquesta.
Ja tenim coses mal enteses per ahí. Però bueno. Vinga, va, comencem perquè aquest senyor va ser un senyor molt peculiar. Era un tio bastant independent, solitari, però per altra banda s'enfadava amb mollon de fa... O sigui, saltava com una espurna.
Ui.
A saco.
Mal caràcter, eh?
Sí. A més, era un d'aquells artistes que associem una mica al romanticisme, vale? Absolutament torturat, estava sempre en conflicte amb ell mateix. Bueno, veus, vas veient el perfil,
sí.
Oi?
Sí.
A part de tot això, i aquí congregamos Händel i jo a tope Händel con eso, era un gran amant del bon menjar.
Home,
ah,
important.
I també tenia certa inclinació cap a l'alcoholisme. L'alcoholisme, sí. Va ser una cosa curiosa perquè no feia cap àpat, esmorzar inclòs, sense acompanyar-lo amb una copeta de Porto.
Ah, mira-li.
I vull que sàpigues que en aquella època el Porto es tallava en plom. Ahí lo dejo.
Ui.
Sí.
Que bèstia.
Sí, era... Sí. Val, en fi. Qüestió, ell no va tenir fills mai, però li va deixar al món, atenció, 43 òperes.
Re.
He dit 43, és que és fortíssim.
És molt bèstia.
És que és molt bèstia. A part d'això, va fer 26 oratoris.
Vinga, som-hi.
Que els oratoris, per aquells que no ho sàpiguen, vienen a ser òperes, sí, però que no s'escenifiquen tan grandiloquentment. Però a nivell, uh-huh, de partitura, la currada és igual.
Sí.
Un xopolón d'oratoris, i a més, amb tot allò, va marcar tota una tendència al nivell musical a tota Europa. O sigui, Händel...
Lo más.
Vinga, va, coneixem-lo des del principi, que així ens anem posant en context. Ell neix el 23 de febrer de 1685 a Halle, que era l'antiga Prússia, que és l'actual Alemanya.
Mm.
El seu pare era un prestigiós barber cirurgià, saps, d'aquells que feien castratis?
Sí.
I treballava per la cort, o sea que bienestante, money honey,
sí,
i va passar que la seva mare, tot i ser mestressa de casa, estava rotllo high society perquè, val, era filla d'un pastor luterà. Sí, sí, sí. Estaven ben situats. Estaven, val, guai, estaven bien. Ell va ser el primogènit de 4 germans i quan Händel arriba al món, el seu pare ja té 63 anys.
Una mica el Papucci de l'època, eh?
Era el Papucci per què? Doncs perquè el Papucci Händel en aquell moment ja tenia 6 fills d'un altre matrimoni.
Ai.
Sí. Sí, estava... Sí, a lo del Papucci no puede ser más adecuado.
Clar, clar, clar.
Sí, 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 sí. Com et deia, era una família...
Gendelets pel món.
Sí, totalment, total. Hay Händels por todos lados, todos por todos lados. Levantas una piedra, sale un Händel. Va, va, que em perdo, em perdo, em
perdo. Sí, sí, sí,
va, va. Com et deia, família superbenestant. I què passa moltes vegades amb les famílies benestants que continua passant a dia d'avui? Que això de les arts i la música, doncs, no era en cap cas una via legítima, doncs, per continuar amb aquell bon nom de la família i l'alta estanga i tota la pesca. Qüestió, tot i que el petit George estava absolutament fascinat per la música des de que tenia uns de raó, o sigui, li agradava abans la música que poder parlar pràcticament, sí, el pare li va literalment prohibir que toqués qualsevol instrument. Sí. Perquè el nen havia d'estudiar dret i punto pelota.
Pobre meu.
Pobre meu, però sí, què passa? Que ja t'he dit que menudo uno era Händel.
Ah.
Així que ja menudo uno des de ben petitet.
Uh-huh.
Com que tenia autèntica fascinació i li flipava la música a saco, va aconseguir, no sé com, clarament no és lícit si no estaria a les biografies, ja t'ho dic ara, va aconseguir un petit clavicordi i el va amagar allà al soterrani a les golfes i quan la seva família no estava a casa, pam, s'hi tirava allà totes les hores del món aprenent de forma completament autodidacta, uh-huh, vibrant-la allà ell sol. I aquí hi ha un petit girillo argumental. I és que quan George Händel té uns 12 anyets, va amb el seu pare a visitar un dels seus germanastres.
Sí.
I aquest senyor treballava com a ajudant de cambra pel duc Juan Adolfo de Sajonia.
Mm.
Així que quan feien la visita, allà al casot del duc, que ja te'l pots imaginar, que, sí, era l'Homas, de cop i volta, patapam, el petit George es troba amb un orgue. Així que en aquell moment li és igual al seu pare, li és igual tot perquè està flipant, papinillos, tenia un clavicordi de 30 centímetres,
clar,
i de cop i volta veu allò, i evidentment no ho pot evitar, s'enfila i es posa a tocar.
Ai.
I en aquell moment, imagina't com estava tocant,
uh-huh,
que el papa Händel al·lucina papinillos. O sigui, no es podia creure que aquell nen de 12 anys toqués d'aquella forma sense haver rebut mai, mai, mai classes. Així que es va rendir davant l'evidència i va permetre que el nen rebés classes de música i orgue amb l'organista de Halle.
Peça més ben trobada, eh? Jo ho he cantat, això, Maria.
Ah, sí?
De fet, tot el Masies.
Home.
Sí, sí, sí.
Però és que aquest Aleluia, qui no el conegui, que m'ho diguin.
Clar, 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 clar.
No, no me suena de gent... Ja, clar.
Jo, mira, aprofito... Vaig a fer apologia de les corals.
Apologitza.
Si teniu l'oportunitat de ficar-vos en una coral...
Estic super d'acord.
Feu, perquè és molt diferent escoltar la música des de fora que escoltar-la des de dins.
Viure-la des de dins.
És... Wow.
El Dolby Surround, tenir les veus al teu voltant. És... Com te vibra el bajo vientre.
Sí.
Uah,
sí, 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 és impressionant.
És com viure dins d'un altaveu, ho trobo increïble.
Sí, sí, sí.
És molt... Sí, estic molt d'acord. Sí, 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 sí. Molt bon consell.
¿Vamos al niño?
Venga, va, vamos al niño. Perquè aquest nen tocava, ja ho dèiem, no? Increïble, aprenent a la velocitat de la llum, vamos. Sí. Tan orgullós estava el profe, l'organista aquest, que amb 13 anys ja el va portar a actuar davant de Frederic I de Prússia.
Mm-hmm.
Sí, vamos. Però nada, el pare, tot i així, continuava erre que erre amb allò de que sí, 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 muy bien la música, però nada, que ni professió ni res, que no, que així no, no pot ser, que has de fer dret, que has de fer dret, que has de fer... Així que res, no sabem si per fer-lo feliç o per fer-lo callar, no ho sabem. Amb 17 anys, Kendall diu, venga, va, voy a estudiar derecho, pa que se calle el papa, que se calle el papa. Però ni de lluny va aparcar la música. És més, en aquell mateix moment aconsegueix la seva primera feina, que era ni més ni menys que la d'organista de la catedral de Halle.
Ah, però s'hi va posar per poc, eh?
Claro. Bueno, pues era un crac.
Clar.
Era un crac. Què passa? Que de seguida George fa 18 anys i ja té claríssim que el derecho le chupa un pie.
No,
o sea, da igual, el derecho...
Que vens a mi a dir-me dret.
Que derecho ni que derecho, por favor.
Clar.
I diu, ja està, s'ha acabat el bròquil, jo em dedico a la música, però què passa? Que allà a Halle una oportunitat de créixer molt... No la té.
Clar.
No la té. Així que diu, a la porra, me'n vaig a Hamburg. Me'n vaig a Hamburg.
Vinga.
I allà el contracten per treballar com a violinista i clavecinista de l'orquestra de l'òpera de Gansensmark. I allà, pam, l'òpera. Fuà!
Brutal, eh?
No, no, no puede parar. Flipa, clar. Flipa, Pepinillos, flipa. Així que res, va quedar no fascinat, va quedar obsessionat.
Ai.
Va descobrir l'òpera italiana i no s'ho podia creure. No, era com, empiezo a componer, no sé de què va, però me da igual, tengo que hacerlas yo.
Vale.
Sí, i sense tenir ni idea de res, ja havia composat dues obres.
Ah, bé.
Això que estem escoltant és de les primeres.
Patapam.
Vale? Perquè, buah, que és esta meravella.
Que flipa, eh?
Que flipa és aquest. Sí, 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 sí. Així que amb 21 anys, flipat com estava, diu, he de viatjar a Itàlia, sigui com sigui. I vol el destí i la sort que aconsegueixi un contracte amb ni més ni menys que amb Fernando de Medici.
Ep, no para aquest noi, eh?
No para! Clar, i pot no només anar a treballar amb Fernando de Medici, sinó viatjar a la seva estimada Itàlia, el bressol de l'òpera. Vamos, ell viatja a Roma i ahí ja se queda de... ¿Qué es esta música? ¿Dónde has, Itàlia, ¿dónde has estado toda mi vida?
Correcte.
¡Qué maravilla!
Vamos. Toda mi vida, 21 anyets, pobret.
Bueno, pero para él era ya...
Clar,
era un home complicat, ja ho hem dit. Era un home intensito, eh? Andel intensito. Vamos, però estava allà que se sentia platòric, composava òpera sense parar, flipava... I amb aquest contracte amb el Medici, entre les seves obligacions a la cort, també incloïen composicions de peces religioses, que evidentment el tio composava com a quicos, eh? Ei, vinga, 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 vinga.
Som-hi, quantes vols?
Exacte, i feia cantates a dojo, per reunions musicals de Palau, i va començar a actuar en directe. Ah. I la va començar a petar, perquè era tot un èxit. Què passa? En dos anys, en qüestió de dos anys, amb aquell contracte, ja l'estaven comparant amb Domenico Scarlatti, que aquest, el Scarlatti us sonarà. Per què? Doncs perquè es considerava el millor clavecinista del moment. I amb aquest nen, amb 23 anys, ja el comparaven.
Handel, una mica, el que hem dit amb diversos compositors que han anat passant per aquesta secció i en aquest programa, una mica banda sonora té, eh?
A mi m'ho sembla molt fort. A mi m'ho sembla superfort, no?
Sí, eh?
Jo, perquè a mi, per mi passen coses. Mm. Sí, a vegades pensem que el barroc és simplement recargolat, que són com les matemàtiques de la música.
Sí, una miqueta.
Però per mi no pot estar més enganyat de la realitat. Sí, es composa de forma matemàtica, respectant molt les estructures, l'harmonia, intentant fer...
Aquelles repeticions de les repeticions, no?
I, però, quan algú les fa servir amb un propòsit emocional...
Clar.
Epa! Clar, és un plan sin fissures.
Sí, 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 sí.
Es converteix en una música absolutament pensada amb un propòsit. I aquí la fórmula matemàtica l'apliques per fer un efecte.
Absolutament.
Per això fa aquesta sensació de banda sonora. I perquè s'ha fet servir infinit, ¿vale? Handel está en todo. Está en todo.
I ja està.
I ja està. Bueno, què passa? Què dèiem? El paio comença a viatjar, etc, etc, i gràcies a això aconsegueix un nou contracte, gràcies a aquest viatge. I no és ni menys ni menys que a la cort de Hannover per fer de mestre de capella. I allà, amb 24 anyets, arriba l'èxit definitiu. Per què? Perquè arriba com a compositor d'òpera.
Ep.
Clar, que era el seu somni daurat. Ell estrena l'òpera Agripina i es representa durant 27 nits seguides, que era una cosa espectacular. Vamos. Es va fer popular, no, lo següent. Mm. O sigui, van començar a apodar-lo l'estimat Sajón.
Ai.
Sí, 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 estaven a tope. De Händel eres lo más, te queremos, te queremos, te queremos. I en aquesta nova feina ell no només pot desplegar tot el seu talent i el seu treball musical, sinó que pot continuar viatjant, que ja hem vist que li ha anat sempre molt bé, no? Sí. En aquests viatges. I què passa en aquests viatges? Que pot començar a mostrar al món les seves òperes italianes, que eren la seva superobsessió. I en un d'aquests viatges, en aquestes representacions, arriba fins a Londres i, sorpresa, sorpresa, la música italiana era la Rosalía de Londres. O sigui, estaven a topíssim. De buah, és lo más, és lo más. I què passa? Nou contracte i nou canvi de vida. Amb 25 anyets, Jorge I, el futuro monarca de Gran Bretanya, el reclama per convertir-lo en el mestre de capella de la cort.
Preciositat de composició.
Lo sé, és lo más.
Estic enamorat d'aquesta peça.
És que no se puede. Oh, el barroc és en matemàtiques.
Mira.
Una porra.
Ala.
Mentira todo. Mentira. Puto. Mentira. I és amb aquests 25 anyets d'on data aquesta composició, que no podia deixar-la de mencionar-la perquè sé que t'agrada molt.
Sí.
I a més és una de les més conegudes. I sí, ho sabem, és una gran amiga del canal. Què passa? Sí, el Joan i jo som fans i ja està. I la posem cada 5 minuts.
Però anem 25 anys fa això, eh?
Sí. Heavy, eh? És heavy. És una obra de molta joventut. És que...
Estava jugant a billar.
És que és molt fort, tio. I com sona de moderna, d'emocional. És del 1700.
És molt bé. Toca l'ànima, aquesta peça.
Doncs mira, té una historieta una mica curiosa, perquè ja t'he dit que el reclamen des de la cort de Londres, i ell just abans d'instal·lar-se viatja a Alemanya per veure la família, acomiadar-se i tot allò. I de camí cap a Londres decideix fer una parada a Düsseldorf per visitar a Anna Maria de Medici, que havien establert molt bona relació. I aprofitant la benentesa, va estrenar una òpera que havia compost, però nada, en plan express.
Ep.
De, oye, i l'Anna de Medici li diu, bueno, ja que estàs aquí, estrenarà, digo,
sí,
comento.
Sí.
I era Rinaldo. Ai. I aquella òpera que havia composat en mesos la peta fortíssim, i és d'aquesta òpera d'on és aquest famosíssim La Shakespeareana. Händel ja petant-la a l'estimado Sajón, o sea, és la monda lironda. Qüestió que s'instal·la a Londres definitivament i ja es converteix en la popstar del moment.
Ara, vale, popstar, o sea, eh? Händel, popstar.
No te estoy diciendo que son los 40 principales del barroco.
Sí, sí, clar.
Pues es, claro.
Ja està, i ja ho tenim.
No, és Justin Bieber, si us esteu imaginant aquí una cosa que no és. Era lo más, era pop. Era, sí, sí, sí.
Ay, Händel Ivers.
Sí, claro. BTS, sí. Que sí, que sí. No us imagineu un senyor allà, un
No.
Era, ara. Ah, hey, te queremos! És esto.
I ja està.
Que no et dic que tenia 25
anys.
Ai,
Déu meu, sí.
Clar, clar, clar. Què passa? Que, com que és un popstar, tothom vol que li dediqui coses
clar.
I que li composi obres. I va succeir que Anna Estuardo, la gran Anna Estuardo...
Com d'aquí, eh?
Evidentment li demana una òpera. I evidentment li dedica. I buah! Tant li flipa l'Estuardo l'òpera que decideix fer-li de mecenes pagant-li 200 lliures a l'any. Vamos, que nadava en fama, nadava en dinero,
tot,
nadava en tots laus.
Ja.
Vamos, una gossa, top. Hi ha una petita dada aquí, curiosa, ¿vale? Jo no ho he comprovat, jo no ho sé.
Val.
Diuen, perquè en aquest moment ell fa un parón
sí.
de composar. Aleshores, com ell fan per on en composar, hi ha biògrafs que afirmen que ell va anar a Londres amb l'Anna Estuardo per fer-li d'espia.
Ai!
Que mola com a conspiranoia.
Però igual no.
Jo creo que con 25 años y su adicción al porto cargado de plomo, jo crec que es va dedicar a la bona vida.
Pot ser.
Que volem creure ser, que el tio estava espiant... Ahí lo dejo,
pues
espectadores, sí, sí, oyentes, sí, sí, sí. Lo que queráis creer, lo que queráis creer. Ponme un poco de...
Sona aquesta música i sembla que t'hagis de posar de peu perquè entra aquí la reialesa.
Totalment.
Sí no?
I no em diguis que no et sona, no em diguis que no vas escoltar.
Sí.
Clar.
Infinitat de pel·lícules.
Que Händel i que Händel. Pues este, és que és este, tot el rato.
Mira'l.
És tot el rato este.
És el mismo.
És el mismo.
Ara.
El popstar. El... Qüestió, ens plantem quan ell ja té 34 anys i li ofereixen un nou contracte com a compositor i és d'aquest temps que estem escoltant la música aquesta tan i tan famosa. Vale? Pugem-la, pugem-la.
Que vaig ja a cavall, Maria.
Efectivament, però saps que tens tota la raó? És que té anècdota aquesta composició.
Gràcies.
Tens tota la raó. Has dit, oh, viene la realeza,
sí.
Me siento... Efectivament, l'anècdota d'aquesta composició és que efectivament la composa per la reialesa. Però es diu música aquàtica i saps per què es diu música aquàtica? Perquè la van interpretar literalment a l'aigua.
De debò?
T'ho ben juro. O sigui, al rei li encantava anar amb barcassa pel Tàmesis.
Sí.
Vale? Because... Porque mola, porque
ja
jo que soy britànic i Tomo té una barca.
Si puc fer-ho, perquè no ho he de fer.
Ah, exacte.
Soy el rei.
Clar, però li faltava banda sonora, no?, en aquells passejos. Pues, Händel, compon-me algo pel Paseo del Tàmesis.
I flipes.
Van agafar 50 músics, els van posar en una barqueta que anava al costat del rei, anava al costat del rei allà, i vinga, a interpretar això.
Els músics del Titanic, una mica,
¿Cómo te quedas?
No, bèstia.
Però el rei li va flipar tant que aquells pobres músics la van haver tocar no un cop ni dos, sinó fins a tres. També si per
vegades,
arriba,
eh?
També si és per abajo, con la música aquàtica.
Ai, ja t'imagines això pel Tàmesis i clar...
Hombre, a mi també m'agusta, la verdad.
Sí,
o sea, puestos a pedir.
Sí, clar.
Mira, quan anem tu i jo a fer el Paseo del Tàmesis...
Ja ho estic demanant.
Sí, ves, fes gestions.
Estic demanant. Charles!
Por favor, prepárate.
Ara.
Avancem, ens plantem a l'any 1719, perquè aquí arriba un nou canvi per la vida de Händel, i és que un ajudant de la Casa Reial del Regne Unit, recolzat per Jorge II, que estàvem amb el primer encara, demana a Händel que busqui cantants per fundar una nova companyia. Vale? Tota nova, tot just emergeix. I no és una altra que la Royal Academy of Music. El senyor Händel n'és el fundador de la famosíssima Royal Academy. I aquí... comença a mi lo que me gusta, el salseo.
Ai.
El sálvame. Vamos, con el sálvame barroco que me flipa. Sí, sí. Ja hem comentat que això de la paciència, l'assertivitat, el fuerte de Händel no era.
No?
No.
Val.
No. Així que, bueno, comença a tenir tensions amb els músics i cantants. Però bèsties a nivell de que ve un cantant i li diu, perdona, Händel, este acompañamiento que estás tocando no em fa lluir la veu.
Ai.
No em fa lluir la veu. Händel l'ignora, però fort. Sí, que te calles, idiota, no m'importa. Sí.
Sabràs tu.
Exacte. I què passa? Doncs que va el cantant i li diu... Muy bien, voy a saltar detrás de tu cabecino y lo voy a hacer pedazos. A lo que qual Händel li respon... Avisi'm, senyor cantant, quan salti, que ho faré públic, perquè estic segur que la gent vindrà abans a veure'l saltar que a sentir-lo cantar.
Ui!
Pam! Mal.
Mala llet,
mal. No, aquí hiriendo el ego de los cantantes. Mal. Però també va ser famós d'aquella època l'enfrontament amb la soprano Francesca Cuzzoni. Vale? Ell l'havia convidat a la companyia. Li estava donant tota la possibilitat. Però va ella i li diu... No penso cantar la teva música. Em sembla massa simple. És aquesta la música? Poseu-la. És massa simple. Jo no vull tocar. Vale? Cantants, que tenen sus coses, a veces. Sí, deixem-la de fons mentre jo aquí us vaig explicar.
Tira. Simple,
què passa?
Händel?
Sí, Händel s'ofèn.
Home.
S'ofèn, com és natural. Una persona ofesa potser diria, pues no cantes, vaya sé por donde ha venido.
Sí.
Però Händel no. Li va dir, d'acord, senyora, vostè és un dimoni.
Ai.
Però cuidado, perquè jo soc Belcebú, el rei dels dimonis. Així que la va agafar per la cintura com si fes pressing catch i va amenaçar per tirar-la per la finestra.
Ai, Händel, amigo.
Hola.
No us passéssim tampoc.
No, ja t'ho he dit que això era molt fort tot.
Clar.
No la va tirar. Mai.
No, eh?
No la va tirar mai, però els problemes no s'acaben aquí. Arriba a la companyia un altre cantant, una mezzo-soprano, Faustina Bordoni. Mm-hmm. I què passa? Que no era a menudo uno el solo Händel, no, la soprano d'abans també, i aquesta també s'hi suma al cachondeito.
Ai.
Qüestió que tenen una rivalitat entre aquestes dues cantants èpica. Y mira, Händel, fíjate tú, que dijo, busquemos la paz, chicas, estoy aquí componiendo de forma ecuánime, por favor, que lucéis las dos por igual, os lo prometo. Però no, no hi havia manera. O sigui, tan heavy era la rivalitat que tota la ciutat es va dividir. A nivell de que hi havia pamfletos circulant per allà a favor de l'una i a favor de l'altra. Qüestió, aquella cosa va anar pujant, i la representació d'una òpera comença a sortir-se xivarri pel públic, la gent comença a dir, oh, jo estic con Teresa, pues jo estic con Francesca. I saps com va acabar allò,
ai,
Joan?
Rosaria, l'Aurora.
Teresa i Francesca a cops de
ai,
puny
no, no.
De l'escenari. I esto, así, así, Joan, empieza... La Royal Academy of Music de Londres.
Està bé.
Ai, sí, està estricta, està en pitimini. A hòsties,
patapam.
a hòsties. I ara, que està sonant això, direu... Bueno, deixeu que s'escolti
sí.
Allà. Dius, bueno, me quiere sonar. No sé què me quiere sonar.
Sona...
Sí, i aleshores jo diré...
No?
Que no conocéis a Händel, queridos. Sí, conocéis a Händel. Sabeu quina música és aquesta?
Ai.
Doncs és l'himne de la coronació.
Mm-hmm.
L'himne de la coronació que va fer Händel per Jorge II. Escolteu bé.
Sí.
Us vol sonar? Perquè aquest himne de la coronació que es composa el 1700 es continua interpretant a dia d'avui.
Ah, sí?
Es continua interpretant en cada coronació.
Ah.
Et va sonant?
Em va sonant.
El vas reconeixent?
No encara, el tot.
Encara no el vas reconeixent. Saltem una mica més endavant.
Ai.
Sisplau, de la mateixa música. Ara. Et va sonant...
Una mica.
De què?
Això em sona... Ara igual dic una tonteria
digues,
molt gran, eh?
Què
em sona a partit de futbol important.
Quin partit de futbol?
Qualsevol de la Champions.
Efectivament, senyores i senyors. Que no,
no em diguis que... No em diguis que...
Me cachis en la margen de l'Essel de la Champions!
No m'ho puc creure.
I ara que venga alguien a decirme que no conoce a Händel.
Ah.
Händel és el de la Champions!
Y punto.
El de... Vamos, hombre, por favor. Ay, no me suena, María. El barroco está fuera de lugar. ¡Una porra! ¡Pam! Tengo razón.
Sempre.
Bueno, qüestió. Aquest és veritat, és l'himne de la Champions. És veritat que és una versió de l'any 92 de Tony Britten que agafa aquest himne de la coronació del nostre Händel.
Brutal.
I patapam.
Brutal.
Qüestió. La vida de Händel va passant i amb 44 anys ja porta 38 òperes escrites. El nomenen el gerent del Teatre Reial. Comença, bueno, a petar-la arreu. Però què passa? Arriba la vejez, que és molt mala, és molt mala. I ens plantem amb un Händel de 52 anys. Posem música dient així a la vejez, por favor.
Mira.
Ai, mira que vejez. La notes? Bueno.
Decrèpita.
Què passa? La decrepitud.
Sí.
Ell està estupendo, està platòric, tot i la vejez, perquè a més li donen un contracte per ser el director del Covent Garden, que acaba d'obrir les seves portes, i ell signa amb ells, content per fer 5 òperes, però patapam, hemorràgia cerebral.
No.
Sí, hemorràgia cerebral... Se li paralitzen 4 dits, amb prou feina es pot parlar, i ara clarament estaríem parlant de la davallada de George Frederick... No, olvídalo. No. Se'n va 6 setmanes al balneari i torna com nou.
Ah?
Torna a tocar el clavecí, torna a composar, passa de les òperes i els passa als oratoris, i saps per què? Perquè donen més pasta.
Ah, mira, ja
així
està.
Que amb aquest Händel d'aquesta edat, 52 anys, encara li queden 20 anys de carrera. No, menudo uno era Händel. Així que ja ens plantem amb 66 anys. I aquí arriba un cop fort. I és que comença a tenir problemes de visió, unes cataractes, vale? Catarates ahí xungues. I davant d'aquest fet que comença l'efecte, vale? Es veu incapacitat, es veu en pressió, i diu, mira, saps què faré? Cridaré al metge que va operar Bach. El metge que va curar Bach, no, el va curar no. El va deixar completament sec.
Ai.
I saps què passa, evidentment? Que deixa sec també a Händel.
Ai, pobre.
No, no, era un chapucero, un charlatán, un charlatán, amb el qual Händel aquí, alerta, amb 72 anys, comença a mostrar símptomes de depressió, no pot veure, no pot composar, no pot tocar instruments, però tu creus que estava jubilat rascant-se ahir a dos manos?
No.
Estava dirigint. I vinga a dirigir! O sigui, el paio no podia parar ni un segon, però ja es veia com afecta, es veia trist. Es veia trist. Perquè, clar, amb 74, qui no està en la flor de la vida i de la carrera quan 74?
És així, és així. Tenia tota la vida per davant, clar. Tota la carrera per endavant.
Però, lamentablement, ara sí, amb 74 anys, mentre està dirigint el Messias, es desmaia.
Ai. I ara sí que sí?
Efectivament.
Pobret meu.
3 dies més tard del seu darrer concert. 3 dies, 74 anys, sec com un topo. 3 dies, eh? El 14 d'abril de 1759 va morir, però vamos, con las botas puestísimas.
Ara.
Con las botas puestísimas. La causa incerta. Su estilo de vida, hola, clar, ¿qué tal?
Sí.
El plomo, la mala vida, el alcoholismo, otro derrame, yo qué sé.
Indica alguna
yo
cosa.
Yo qué sé. Però, vamos, va tenir una vida llarga, pròspera, i si em preguntes a mi, este senyor està tan presente hoy com el 1700.
Maria Broncova, gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.